Una cosa, estimades. Què en penseu de les herències? Hi ha poques coses que facin més mal al pit que quan algú et diu «La papeta s'ha mudat!» i tu li respons «Ah, sí, a on?» i diu «Ah, no sé, un pis que tenia la seva àvia, així no han de pagar». Molt bé per la papeta, però quina ganivetadeta al cor. I ja no sé si és enveja, o és impotència, o és simplement injustícia. Cada vegada li sento dir a més gent. El que ens diferenciarà d'aquí uns anys davant la crisi d'habitatge que marca el nostre context serà els que hagin heretat un pis i no s'hagin de preocupar per pagar lloguers impossibles i els que no, els propietaris i els que no tenen res. L'herència estructura la nostra societat i les nostres vides. És l'acumulació, l'esforç que passa d'avis a nets. I malgrat que sigui una mica cruel, tots els que saben que rebran alguna cosa, per petita que sigui, han matat mentalment un tiet i han tret la calculadora per fantasejar. Què podria passar? Què podrien fer? Com els hi canviaria la vida? Què tranquils podrien respirar? Quines angoixes s'esvairien en l'hipotètic cas que es morís no sé qui? No patir pels diners, tenir sempre on caure mort, els recursos per fer i desfer sense gaires maldecaps, són sensacions privilegiades que la majoria no podrà tenir mai. I malgrat que en algun moment s'hagi intentat instaurar la idea que l'herència, els diners dels pares, no ho determina tot i que hi ha sortides per a aquells que neixen en un context desfavorit, sempre amb molt d'esforç individual i altres variables que no controlem, de bad bunny n'hi ha molt pocs, el cas és que les dades indiquen que allò que et pertocarà rebre és el que determina en la majoria dels casos, la teva posició social. És a dir, que la pobresa també s'hereta. Què cal fer en un món cada vegada més desigual? Apujar els impostos i redistribuir la riquesa? I això sense queixar-nos quan ens toca a nosaltres pagar. I espereu, perquè a banda d'aquest debat n'hi ha un d'altre d'encara més radical. I si s'ha d'abolir l'herència? Sí, estem parlant d'abolir l'herència per garantir un context d'igualtat d'oportunitats real, des de zero, per a totis. Si bé molta gent vol una societat igualitària, o això vull pensar, també és cert que la suor i el sacrifici tenen memòria i té sentit que hi hagi gent que es pregunti si és injust que el que s'ha acumulat amb el treball no passi de pares a fills o on vulguin aquells que s'ho han guanyat. I no estem parlant dels que acumulen diners i diners de manera desmesurada i salvatge, gairebé sense fer res, sinó de les formiguetes que han anat treballant i estalviant allò que podien perquè els seus puguin prosperar una mica més del que ells van poder fer. La riquesa que hem generat ens pertany quan ens morim, els vincles de sang són els més justos per redistribuir-la. Per què aquest tema provoca tanta revestall? Soc l'Alba Riera, benvingudes a La Turra. Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau. Vinga, doncs, les perles de la meva àvia i jo. Comencem aquesta tertúlia sobre herències. I per fer-ho m'acompanyen. Al meu costadet hi tinc a la Maria Bernat, cap de programació artística de la Casa Batlló.
Hola.
Benvinguda, Maria.
Moltes gràcies, Alba.
Al seu costat tenim el Gerard Balcells, advocat i economista especialista en dret fiscal. Benvingut, Gerard.
Hola, Alba.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. A la punteta de tot hi tinc el Pau Cruz, advocat i professor a la Universitat Pompeu Fabra. Benvingut.
Moltes gràcies.
I al meu costat, el més a prop, hi tenim el Jaume Madaula, actor. Actor i vinga. Benvinguts. Mira, jo voldria saber si vosaltres diríeu que avui en dia és més important l'herència en tant que diners i contactes, també, o sigui, tots aquells recursos que s'hereden d'alguna manera o una altra o que els traspassen, més que el talent. Què pesa més?
L'herència.
L'herència segueix pesant més.
Jo crec que l'herència.
El talent.
El talent.
Depèn de la persona, depèn de la situació, depèn de moltes coses, sí.
Maria, vaig amb tu.
Sí.
Abans t'he presentat com la cap de programació de la Casa Batlló, però també ets l'hereva de l'imperi Xupa-Xups. queda molt fort.
No és, exact, no és així, no és així.
Qui ets, llavors?
No, jo soc part de la tercera generació dels creadors.
Dels creadors de Xupa-Xups.
Sí, dels meus avis.
El va crear el teu avi, sí. Ho va crear els teus avis, sí. Enric Bernat, l'any 1958.
Sí.
I ara també treballes a la Casa Batlló, que també sí. Gestiona la teva família.
Efectivament.
En tot cas, et deus sentir molt afortunada.
Absolutament privilegiada, sí, sí.
Tot i així, el teu avi és el que va inventar real el Carmel amb el pal.
Sí.
O sigui, això és una idea del teu avi. Moltes felicitats a molts de nosaltres. Tu ara estàs treballant a la Casa Batlló,
exacte,
no? Tu
sí.
Sempre vas tenir clar que treballaries amb la família, que no. Et quedaries dins aquest cercle, que et dedicaries a això? No.
No, no, de fet, o sigui, en cap moment ho rebutjava una mica al principi, no sentia que tenia potser aquest vincle o aquesta necessitat de treballar-hi i crec que, bueno, potser és un sentiment propi de voler deslligar-me i fer una mica el meu propi camí i no tindre aquesta relació però realment després m'he donat compte que és un privilegi absolut i que és una carta que no té molta gent per jugar i que es podien millorar també les coses de manera que estàvem fent fins ara i que jo podia aportar un valor.
I treballeu membres de la teva família allà, és a dir, altres membres de la teva família, també us dediqueu a la casa Batlló?
Sí, o sigui, realment les meves dues tietes i la meva una de les meves tietes va començar la restauració de la casa i ha fet tota la gestió i ara també hi és el meu cosí, que és el director general i hi ha un nivell, diguem, d'administració, ha estat tota la família involucrada a través de...
I què tal treballar amb la família?
Molt bé.
Perquè hi ha moltes sèries, sobre això, i no acaben bé.
Pues, en el nostre cas és diferent. O sigui, realment tenim molt bona relació. Crec que també, una mica tornant al tema d'avui, no? El llegat i l'herència també és aquests valors. I el meu pare i els seus germans tenen molt bona relació. O sigui, els cosins hem crescut molt com germans i hem convivit molt i tenim molt bona relació i sempre es prioritza i es té en compte això. I també a la feina, bueno, pues, ha sigut bastant, bastant fàcil treballar amb tots.
Ara deies llegat i herència, per tu és el mateix llegat que herència?
No, són diferents, però
com
crec que pots heredar un llegat tangible i intangible. I per mi l'intangible moltes vegades pesa més que el tangible.
Tu, des del teu punt de vista i en el teu cas personal i segons la teva experiència, diries que formar part d'aquesta família, treballar amb la família, tenir aquesta oportunitat, t'ha solucionat la vida, diguem-ne? Una persona hereva, d'alguna manera, m'ho té tot solucionat?
O sigui, no crec que sigui exactament així, però crec que no et soluciona completament, però et posiciona en un lloc de privilegi absolut, sí. Llavors, diguem, la base on comences és una altra. Tinc un germà que té autisme, una germana amb molta dislèxia, les dificultats d'aprenentatge que ells han tingut amb el sistema educatiu que tenim actualment ja té un altre nivell de base, no? Llavors, o sigui, al final les desigualtats estan a diferents puestos, no? I clar, he tingut l'avantatge de que no he tingut aquesta dificultat d'aprenentatge, no? I llavors, pues sí, sí.
I sent conscient d'aquest privilegi, si tu tens fills en un futur, etcètera, t'agradaria que també passessin a treballar dins de l'empresa familiar, que tinguessin això garantit? Ets family first, diguem-ne. El teu així, no? Family first.
O sigui, jo crec que s'ha de prioritzar la meritocràcia i la capacitat que tingui algú per treballar. Evidentment, també crec que tothom necessita una ajuda o poder tindre una plataforma on començar, un apoyo. Pot ser un apoi emocional, pot ser un apoi econòmic, no? Però ha de tindre una empenta, no? Crec que això a tots els nivells, en totes les famílies.
Ara, quan et preguntava també si ho tenies tot solucionat, és que hi ha una dada curiosa que tenia aquí per compartir amb vosaltres, que diu que un 70% de les famílies perden el seu patrimoni a la segona generació i un 90% a la tercera. Sí. D'altra banda, per això, segons altres dades de Forbes, la majoria de multimilionaris de l'Estat ho són actualment per herència, i només un 26% ho han fet, doncs, diguem-ne, pels seus propis mèrits o per si mateix.
Això t'anava a preguntar per les dades aquestes, que ara hi ha 3.028 persones, si no m'equivoco, que tenen més de 100.000 milions d'euros. Vull dir que clarament és indiscutible que...
Està acumuladet, sí.
Està acumuladet.
Tu què penses d'això?
Sí, jo crec que la qüestió també és que el que comentava ara, el capital es va concentrant. El 10% més ric acumula pràcticament el 60% de la riquesa, i això és possible en part per la institució de l'herència, perquè va afavorint que el capital cada cop es concentri en mans i això genera desigualtat. I més enllà de que estem parlant d'una desigualtat que cada cop és més gran, perquè ja tenim un 30% de gent que viu en risc de pobresa a Catalunya i a l'Estat espanyol la xifra és molt similar, aquesta desigualtat és perillosa per la democràcia. Aquesta concentració de poder és perillosa per la democràcia, perquè podem tenir democràcia, podem tenir la riquesa en poques mans, però no podem tenir les dues coses. La frase no és meva, la frase és un magistrat de la Cort Suprema dels Estats Units, que no és sospitós precisament de ser comunista. Per tant, si el que nosaltres aspirem és a un sistema democràtic, i a un sistema democràtic que tingui caràcter social, necessitem abolir l'herència.
No, jo... he perdut una mica el punt, però el que anava a preguntar és, ostres, l'alternativa quina seria?
Exacte.
És a dir, jo crec que estem tots d'acord. La desigualtat és un problema. I això crec que tots quatre coincidirem, tots cinc. Però la solventem per la banda de l'herència. Vull dir, clar, super a favor de crear un ascensor social que vagi en amunt. Però, clar, el que estàs plantejant-me... Bueno, no sé molt bé com estàs plantejant, en realitat. O sigui, perdona, l'alternativa a l'herència, quina seria?
Vale, doncs anem per passos. Pau, en resposta al que tu demanes, tu estàs a favor de l'abolició de l'herència.
Jo estic a favor.
Per començar. Per què?
A favor de l'abolició de l'herència.
I ho anem desgranant.
Pel mateix que està explicant fins ara, perquè penso que és un sistema que és injust, que és un sistema que permet acumulació de capital, que és per la democràcia, i sobretot perquè és un sistema que va contra la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i que no incentiva l'esforç. Qui s'esforçarà si sap que té la vida solucionada? Ningú. Per tant, hem de trobar un sistema que ens permeti que la gent parteixi d'una igualtat d'oportunitats, perquè la igualtat l'hem d'entendre en un sentit material, no formal, no es tracta només de declarar públicament que tots som iguals, sinó que hem de garantir les condicions per poder exercir aquesta igualtat, perquè no serveix de res poder tenir dret a vot o poder tenir dret al treball digne si després no tens unes condicions materials que ho acompanyin i et permetin exercir aquest dret.
I com l'aboliries, l'herència?
Com l'aboliries? Jo, personalment, estic a favor d'un import de successions molt fort que permeti redistribuir aquesta riquesa. I això ha d'estar anar no individualment considerat, sinó en el marc d'un estat social molt fort que tingui doncs, un nivell impositiu alt per assegurar aquesta redistribució de la riquesa.
Sobre l'impost de successions, volia fer-te una pregunta, perquè hi ha molta gent que diu que l'impost de successions, quan afecta a rendes mitjanes o rendes de classe mitjana o rendes de classe no privilegiada, a vegades el que fa és que hagin de pagar uns diners que ni tan sols tenen per poder heretar. En aquest cas, com l'aplicaries de la mateixa manera? Seria un impost només per rics? Seria un impost per tothom? Com ho faria?
Sí, tothom ha de pagar l'impost de successions, però amb l'impost actual, que jo soc de l'opinió i volia ser més alt, però amb l'impost actual el 75% paga menys d'un euro i només el 15% paguen més de 1.000 euros. Per tant, no estem parlant de que la gent de classes baixes i fins i tot gent de classes mitjanes estigui fent...
S'ofeguin per això.
Sí que hi ha una part del 15% que paga, i ha de pagar molt, perquè els impostos són progressius, i si tens més diners, doncs has de pagar més. I jo soc de l'opinió que aquest impost de successions l'haurien d'augmentar com haurien d'augmentar l'impost de donacions, perquè la transmissió del capital ha d'estar taxada, perquè això és el que assegura poder tenir doncs, un sistema fort que redistribueixi la riquesa. I això ens permetrà aplicar altres polítiques, que és el que ens permet finançar l'educació pública, la sanitat pública, el transport públic que aquests dies està tan a l'ordre del dia. Per tant, si volem un estat que ens pugui proveir de serveis i ens asseguri unes condicions de vida dignes, és necessari poder taxar aquestes transmissions de capital.
I, tot i que ja ho responies una mica, però t'ho repregunto, per què creus que és més just que l'estat gestioni el patrimoni d'una persona en comptes de que el gestioni doncs, una família i ajudi els seus a prosperar, diguem-ne?
Precisament per això, perquè només ajudarà els seus a prosperar i aquí es tracta d'ajudar tothom.
Gerard?
No, però aviam, un segon, que el punt és vàlid. O sigui, que el punt és vàlid. El que passa és que, i recupero, una estadística que no coneixia, però si estem dient que aquelles persones que hereden sense la capacitat de gestionar el que hereden perden el 60% el que han heredat en una generació, 90% en dues, clar, l'Estat no és una màquina de gestionar patrimonis heretats. Per què el perden? O sigui, resulta que, i això ho estem visquent tots, els immobles pugen de valor. Si tu heredes immobles, bueno, si tu heredes diners, bueno, però què passa? Que la major part d'aquest valor, quan parlem de grans herències, és en forma d'empresa. Clar, posar això en mans de l'Estat, que té moltes virtuts, però una d'elles no és la gestió del patrimoni empresarial, és directament, d'alguna forma, desestimar, o sigui, llançar una mica el valor del que estem creant, no? És que al final l'herència neix com a resposta a una situació que es dona, que és que tu en vida acumules actius i alguns d'aquests actius et sobreviuen. I aleshores, amb aquest actiu que s'ha acumulat i que no te l'has casat en vida, doncs podem fer dues coses. O el destruïm i sortim tots del mateix lloc, que em sembla que tots estem d'acord, no és el més intel·ligent, o l'assignem a alguna persona o persones. I jo crec que... hem optat per aquesta segona opció. L'atribuïm a algú.
Sí, això seria fantàstic, si seria meravellós, els privilegis i l'herència i tot, si no fos a costa dels altres. Perquè, clar, jo per mi s'hauria d'abolir l'herència, malgrat n'he rebut en certes maneres, i l'acumulació de capital, perquè avui en dia que encara la gent que va estudiar ADE els diuen que la màxima és creixement, és evident que això és a costa dels altres i a costa de tots, perquè al final acabarem patant. No hi ha recursos per créixer infinitament. Crec que ja estem en un punt que fins al moment que no tothom tingui un lloc on viure, educació, sanitat, i no ens podem permetre el luxe, per mi hauria de ser il·legal anar acumulant riquesa.
O sigui, passant la patata. Cap.
Les empreses haurien de poder reinvertir, poder tenir un coixí, però anar acumulant et porta, la màxima és acumular a qualsevol preu, i això és el que ens porta a l'esclavitud en moltes formes.
Jo crec que aquí has tocat un tema que és el tema de l'acumulació, no? Hi ha un, crec que hi ha una diferència també entre ambició i entre codícia, no? Que és molt important destacar perquè, o sigui, pots tindre l'ambició de fer un projecte gran i crec que el capital, diguéssim, gran, té la seva funció a la societat capitalista en la que vivim per fer grans projectes o per fer, no? Potser tindre inversions a llarg plaç que a vegades són necessàries, que potser el govern no pot fer perquè no té aquesta acumulació de capital disponible. Clar. I l'altra és aquesta, no? O sigui, ara estem tenint un debat que, on estem posant, no?, una mica, doncs, potser, l'empresa, el govern, no?, una cosa i l'altra, però realment crec que hi ha un plantejament que pot ser mesurar l'impacte que té a les empreses. Com parles de tindre un servei just per totes les persones que puguin tindre les, diguéssim, les necessitats mínimes cobertes perquè la gent no estigui vivint, no estigui sobrevivint, vivint amb condicions i alhora el capitalisme i la generació i el motor que genera la creació d'economia fa que les coses avancin molt més ràpid que a vegades el govern. Llavors, jo crec que ha d'haver una via que sigui...
Però que potser no està en qüestió d'avançar. Vull dir, potser hem de retrocedir, perquè és aquest...
Bueno, però... som més...
Però perdona.
Globalitzem, vull dir...
En Pau i Gerard.
Potser el problema també és de qui són propietat les empreses, perquè seguim amb aquest sistema que és completament injust i perquè les empreses no són propietat dels treballadors, que és un debat que també hauríem d'obrir. Per què les grans empreses, bueno, i les empreses en general, segueixen funcionant com si fos un sistema feudal on qui té més diners té la propietat i pot decidir com funciona l'empresa i la resta de treballadors no tenen ni veu ni vot? Per què això de seguir funcionant així? És just? Jo penso que no. Que hauríem de caminar cap a una democràcia laboral, també, i si tenim dret a escollir qui és el president de l'Estat, per què no hem de tenir dret a escollir qui és el cap de l'empresa? Que presenti el millor projecte i l'escollim entre tots. I això està vinculat també amb el dret a, amb el dret a heredar.
Acabo amb el punt anterior. Vale? Deia, amb l'herència que respon a una cosa que passa, que és que et sobreviuen una sèrie d'actius, amb aquests actius podíem fer dues coses. O els destruïm o els assignem a persona o persones. I aquí, a Occident especialment, s'han imposat, i aquí a Catalunya en particular, s'han imposat tres idees. Són una mescla d'idees sobre què fer amb aquest import. Algunes m'agraden i altres no. Vale? Però cal ser conscient que herència de lliure disposició, que és igual la part que més m'agrada, que és aquella que hem dit, ostres, qui és la persona que ha fet més mèrits, no, que parlàvem abans de meritocràcia, que ha fet més mèrits per decidir què es fa amb els actius que ha acumulat? Doncs la persona que ha generat aquests actius. Respectant aquest principi de voluntat de les persones i de voluntat del projecte individual, hi ha una part de la teva herència que és de lliure disposició. Però després hi ha dos que no són de lliure disposició. Un et diu l'estat on has de destinar l'herència. I quan hem deixat a l'Estat decidir on va l'herència, fixa't que aquells que en el seu moment van tenir aquesta política des del punt de vista un punt lliberticida, d'escolta, no ets tu qui decidirà on va l'herència, això sóc jo, el que van decidir és que va pels fills. A Catalunya se'n diu la legítima. Vale? I tu pots tenir un fill que sigui un brètol i costa molt de desertar. Acabo. La tercera part de la teva herència se l'endú l'Estat directament, que és la part que pagues en impostos. Per tant, ara mateix tampoc estem en un paraís liberal. O sigui, estem en una regió on la teva herència es divideix en tres parts i de lliure disposició és només una d'elles.
Pau, sí. Espera, fem Pau sí, i Maria.
Hi ha una qüestió que era comentar pel Gerard, que sembla que visquem en un infern fiscal, social comunista.
Sent justos, abans m'has corregit tu. Jo no he dit que visquem en un infern fiscal.
Tens raó.
Crec que el que proposes tu seria un infern fiscal.
Digues.
Però... Sí.
Seguim.
No és així. De fet, estem molt més a prop del que és un estat liberal del que seria un estat comunista, però moltíssim, moltíssim més a prop. De fet, el concepte de llibertat que tu fas servir és aquella llibertat que s'entén com la no interferència de l'Estat. no és el concepte de llibertat, per exemple, que en aquest sector de la taula m'atreviria a dir que compartim, que és la llibertat com a no dominació. Tu no ets lliure en la mesura en què l'Estat t'impedeixi fer coses. Tu ets lliure en la mesura en què no et trobes sota condicions de dominació, tant per part de l'Estat com per part de tercers i d'altres particulars, perquè jo no sóc lliure quan estic a la meva feina i el meu cap m'obliga a fer determinades coses que a mi no em ve de gust de fer. Per tant, hem d'ampliar aquest concepte de llibertat. Sota aquest concepte de llibertat, abolir el dret a l'herència, cobrar grans impostos a qui hereda, és garantir la llibertat de les persones, donar-los autonomia, és donar igualtat d'oportunitats per poder decidir què vol fer un amb la seva vida. Perquè ara mateix molts ciutadans no poden prendre aquesta decisió. La Maria segurament sí que podrà. Jo segurament, potser també, molta menor mesura que la Maria. Dic, però segurament puc fer moltes coses. Hi ha gent que no té aquesta capacitat d'autonomia i que es troba arrossegada en moltes de les seves decisions per la desesperació.
Bueno, és ideològic aquest pensament de l'herència universal, perquè ens posiciona tots en un... Tornem a la línia de base, no? Si hi hauria una inflació, si tothom tingués les mateixes condicions hereditàries, no? Llavors, jo crec que hem de veure una més com seria la posició del Daniel Wengelstorm, que és parlar de l'oportunitat, de crear oportunitat, no? O sigui, de que la gent tingui millors condicions per crear la seva pròpia herència. La seva pròpia herència, el seu propi llegat a llarg plaç i per poder pensar i tindre espai per pensar a llarg plaç, perquè si no les condicions són que té una herència, la universal aquesta deia que eren 120.000 euros, no? I potser no tens el capital per pensar a un llarg plaç i fer un projecte que perdurin el temps.
Mira, és que això m'interessa. Com pot marcar a la vida d'algú, fins a quin punt pot marcar l'herència o saber que tindràs una herència? A tu de quina manera t'ha condicionat? És un estat mental? És un relax? És una manera de fer? És un espai per pensar, com tu deies?
No és un espai per pensar. Jo ha sigut una responsabilitat i com un tema delicat, perquè, evidentment, més tens a perdre. Bueno, és una mica simplístic, potser, però aquest ha sigut... Com jo ho he viscut? Això és com jo ho he viscut.
No, ho he viscut com un relax, com una sensació una mica de xarxa, de
puc apostar. Jo anava a dir que jo entenc que és normal que des de persones amb més privilegis en diversos sentits, tu vols mantenir doncs, aquests privilegis. Però encara estem com molt en les mateixes regles del joc, de si ho fem així o xa, o com amb anècdotes. I totes aquestes preocupacions de ser la neta dels xupa-xups, diguem... És que, en realitat, és un sistema desequilibrat. Llavors, això dona infelicitat tant als que tenen més privilegis com als que no, com els que fan de butxins, com els que fan d'oprimits. Llavors, si aconseguíssim veure que això és un bé per totes les bandes i trencar aquesta dualitat de la dreta de l'Alba a l'esquerra de l'Alba, si aconseguíssim trencar això i veure que si tot funciona millor, funcionarà millor per tothom, tant pels que estan a dalt com a baix, és que podríem anar cap a un lloc que valdria molt la pena.
Però, Jaume, és que a mi em sembla que... Jo crec que tots volem remar en la mateixa direcció. És a dir, al final, sí. Totes les polítiques, la més liberal i la més comunista, són models de gent que aspira que tots visquem millor. I estem tots al mateix vaixell, em dóna la sensació.
Almenys... Jo crec que és el Titanic. I les dretes diuen, hi ha pocs pots salvar vides.
No estic d'acord en aquesta afirmació, però no hi estic d'acord radicalment.
És el Titanic. Sí, pots trobar una manera de que tothom se salvi o com més gent millor, o pots fer cop de pala i quedar-te tu el pots salvar vides i pirar-te.
Perquè tothom se salvi, hem de poder seguir creixent i que s'ha de generar un espai d'oportunitat. Si anem tots a la igualtat exacte de condicions, serà molt difícil que podem construir. I quines altres desigualtats hi ha? Perquè l'econòmica és una, però abans n'he nombrat unes quantes. I aquest estat de supervivència no solament és l'econòmic, que és una gran part i és així.
Hi ha de la igualtat exacta.
No, clar. No ho dic, però vull dir...
Plantegem, no és una igualtat exacta, és una igualtat similar. És a dir, no es tracta que tothom tingui el mateix número d'euros al compte corrent, però sí que has de tenir unes condicions econòmiques relativament similars perquè puc existir...
Molts cops més que un altre, perquè tens una feina amb més responsabilitat, o has tingut molts estudis, has treballat molt, però no unes diferències tan abismals, perquè llavors és que no hi ha res a fer.
Gerard, tu no hi estaves d'acord?
Jo no hi estava d'acord. És que jo crec que el problema passa de partida que un sistema perfecte no existeix. I la cosa està en que segurament l'economia, posem entre cometes, liberal, perquè ja et dic que tampoc crec que estiguem en un estat ultra-turbo-neoliberal, però aquest tipus de polítiques és segurament el millor sistema que hem trobat. I és un sistema en què al final tu sigui, es passa una premissa, que és el respecte al projecte individual de les persones i el respecte a la voluntat del que un vol fer amb la seva propietat privada. I resulta que aquesta idea tan senzilla genera un marc en què, escolta'm, si tu vols algú de mi, tu has de fer una cosa per mi. Si jo sóc un desgraciat, una malíssima persona, però vull diners, doncs resulta que el que he de fer el bé per tu, t'he de portar algun valor. Em sembla, de nou, sense que sigui una cosa perfecta, no? però al final, imperi xupa-xups. Ostres, doncs, deia ella, quantes alegries... No, clar, quantes alegries ens ha donat la idea del pal al caramel, no? Ostres, és que Lionel Messi marca un gol i s'aixequen 50.000 persones, no? I en canvi tu i jo, que tenim les gràcies advocats, escriu un paper i s'alegra un paio, no? I per això de la defensa salarial. És un sistema perfecte? Doncs segurament no. És el millor que hem trobat? Per ara sí.
El liberalisme és un sistema que treballa perquè la gent visqui millor. Jo estic radicalment en contra d'això. El liberalisme és un sistema que treballa per acumular capital. Específicament, la seva modalitat, que és el neoliberalisme, que és diferent del liberalisme. Però el neoliberalisme, que és la proposta política i econòmica que hi ha avui en dia sobre la taula per part de la dreta, el que es defensa és poder acumular el màxim de capital. I com més, millor. I si la gent s'ha de morir de gana, que es mori de gana. I això no és veritat. I a més, en el que plantejava el Gerard, jo crec que hi ha dues qüestions. És el millor sistema? Bueno, quan s'han intentat instaurar altres sistemes, s'han donat cops d'estat militar per evitar-ho i s'han imposat sancions econòmiques per evitar-ho. Per tant, no hi ha hagut una competència real de quin era el millor sistema.
Clar, no ens agrada el lloc d'on venim, però tenim el que tenim. Per dir, escolta'm, quin model implemento a partir d'ara i quin és el model més just a implementar a partir d'ara?
Per exemple, si els proposessin com a casos concrets, de dir, bueno, no sé si la teva família té empreses,
anem a fer veure que sí.
O altres empreses, que diguessin, mira, doncs, podeu quedar uns molt bons sous, uns sous de putíssima mare, podeu pagar a tots els vostres treballadors, podeu tenir un fons per si a l'empresa li passa no sé què tal, però no podeu acumular capital. Aquest capital ha d'anar a diners públics, ja veuríem si ho ha de gestionar l'Estat o d'una altra manera, però no podeu acumular capital. Podeu pagar bé tothom, pagar-vos bé vosaltres, però no es pot acumular. Què diríeu?
Estaríeu disposats?
No, perquè jo mai cediria aquesta potestat a l'Estat. És que no entenc per què l'Estat ha de ser millor... Ha de tenir...
No, un òrgan que fos superfiable. Posem que l'Estat ha demostrat que no.
Però
un òrgan popular que s'hagués organitzat superbé, que saps que no hi ha corrupció, però ja vetllarà per un bé comú, que és aquesta barca que dius que remem tots.
Però tornem al que et deia.
Que t'asseguressin...
Clar, però tornem... És que si m'ho asseguressin, potser sí.
Tu no ho faries.
No, en aquest supòsit de geni benigne, no?, una mica...
No, geni benigne, no, organització amb mecanismes anticorrupció i amb rotació de poder.
Però és que no s'ha aconseguit fer mai.
Vale, però en tot cas, a l'hipotètica, tu no ho faries, tu ho faries. Jo ho faria. Tu deies que el problema és l'Estat, per això.
Sí,
però ho faria. Tu, perdó, tu has dit que ho faries?
Jo ho faria.
Tu ho faries.
Sí, sí,
faria.
Vale, doncs,
en aquest òrgan extern.
Parlo per mi.
Doncs fes-ho.
Mira, deixeu-me que tregui l'Albert Pla.
Però ara mateix, aquí vols que li doni a l'Estat? És l'alternativa? O sigui, nosaltres reinvertim constantment en empreses.
T'ajudem públicament, segur que alguns que ens està sentint ens pot ajudar a dir, per exemple, hi ha una gent que es diu ANACTA, Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, que estan fent molt bona feina, estan amb gent superprofessionals, validats per molta gent, i estan fent un pla de com no enfonsar-nos a la merda en tema climàtic i en tema social i econòmic, de dir com tirem endavant l'economia sense patar-la.
Però clar, el criteri per fer aquesta reinversió i per no acumular capital, o sigui, el defineixes tu. O sigui, és...
T'ajudem.
No.
Abans d'anar amb tu, Maria, jo abans també veia com tu es senties i en el que sí que estaves d'acord és que estem en un context de desigualtat creixent, no? De pobresa, sí. Desigualtat creixent, de precarietat... Sí. Com es gestiona...
Les noves tecnologies ho estan accentuant.
Sí, i sí. Com es gestiona, com gestiones tu el fet de néixer en una família amb tants recursos en un moment de desigualtat? Com ho fas?
Pues
com ho
pivotant i trobant aquesta tercera via que per nosaltres ha sigut... No? En anglès li diuen el mission-driven o triple bottom line, que no només mesures l'impacte econòmic o el creixement econòmic, sinó l'impacte social que té la teva empresa. I és com nosaltres ho fem, a través d'inserció laboral amb gent amb autisme, a través de la rehabilitació de patrimoni, a través de la sostenibilitat... és com, clar, a nivell empresarial ha sigut el nostre canvi principal i està afectant a l'empresa, sí.
I en el teu cas i en el vostre cas, seríeu capaços de renunciar a part del vostre patrimoni en pro de que la societat fos més igualitària?
És que ho estem fent, és que ho fem diàriament. Sí, sí.
En quin sentit?
Bueno, amb la inserció laboral de persones amb autisme, que condiciona, o sigui, us explico aquest exemple específic, no? Uh-huh. A casa Batlló tenim 200 persones entre l'aspecte autista o neurodiversos, aquí s'amplea, no? Llavors, comporta això uns costos afegits d'uns psicòlegs, coaching, que ajuden a fer que la inserció sigui possible. Llavors, generes oportunitat. Aquí estem generant una oportunitat a gent que potser no la tindria si no hi hagués aquest programa uh-huh. afegit que ens suposa un cost econòmic més elevat, però té un impacte social a llarg plaç molt
però
més
elevat. Però és un tema clar.
No, és que és un problema... O sigui, com assignar els recursos de la forma més intel·ligent és molt complicat de fer. És a dir, mai... De nou, perdona per agafar l'exemple, però mai... D'acord, agafo... Miro d'agafar un altre. Però mai ningú... Mai cap economia planificada, mai cap estat que agraeix el capital hagués pensat que triomfarien els tamagotxis.
Canviem de tema. Dintre del mateix tema, eh? Però canviem de tema. Jo us he dit que us volia treure l'Albert Pla a la taula. Perquè l'Albert Pla parla sovint sobre aquests temes de l'herència i, de fet, ell expressa que a mesura que s'ha anat fent gran, diu que el món, entre la gent de la cultura, comencen a aparèixer les segones residències de sota la casa i com bolets. Us volia preguntar també una mica en quant a caràcter català. Creieu que és molt català això d'amagar la riquesa familiar? És una cosa que a Catalunya es porta una mica per sota, en secret, que hi ha aquesta espècie de luxe silenciós del que es parla? Què diríeu?
És una sensació, però jo crec...
Per això, és una sensació? La confirmem, aquesta sensació?
Fent completament de cunyat, jo penso que sí.
Sí, estic amb ell, també, fent de cunyat perquè no ho sé, però...
A tu alguna vegada t'ha fet coseta o has volgut dissimular la teva procedència?
Sí.
Sí, sí, pensava que diria no, sí.
Sí, sí.
M'ha passat dir això perquè aquesta vergonya, a què diries que va lligada o a què diríeu que va lligada?
Bueno, va lligada potser a la conversa que estem tenint ara, no? Aquesta... presumpció que pugui ser d'una manera o d'una altra per vindre o per haver nascut en una família o en una altra.
Els catalans tenim un caràcter una mica més reservat i no ens agrada fer aquesta ostentació barroca d'ensenyar tot el que tenim i és una mica, jo crec que per tradició, per inèrcia històrica.
Jo crec que hi ha un enfoc més intel·lectual a la societat catalana i aquí és on es veu el valor, no? I que històricament potser és... potser és la meva opinió, la meva perspectiva, però crec que es té en compte i es valora molt més a l'intel·lecte, potser que... no ho sé.
Jo crec que potser, Màxim, hi ha alguna cosa de que està mal vist i de certa vergonya o de por que et linxin, perquè
també
amb l'extrem que estan les coses, doncs, evidentment, fer segons quines mostres de com ha passat amb el feixisme, que no es podia ensenyar... I ara, com que ja, la gent
ja ho
ensenya perquè no està tan penalitzat o com amb coses de gènere o com amb riquesa. Pues, sí.
Mira, Jaume, com que parlàvem de la cultura, em quedo amb tu, ho hem dit abans, l'actor de la taula, advocat, actor. Tu vens d'una família d'artistes, els Madaula, tot i això ets crític amb l'herència i amb la institució de l'herència, com hem estat parlant aquí. Tot i això, tu diries que la cultura la fan majoritàriament les persones benestants? Són les que majoritàriament hi tenen accés?
Sí, totalment, sí. Art, suposo que amb altres terrenys també passa, però art, literatura, teatre ho fan les persones amb un cert nivell de privilegis. I és una pena, perquè després ens queda un art super desconnectat de la realitat.
Diries que és un altre tipus d'herència, el poder-se dedicar a la cultura, el poder-se dedicar a l'art.
Sí, jo també he tingut certs privilegis, segurament molt pocs comparats a segons qui, segurament molts comparats a segons qui altre, però... I a part, ho deia l'altre dia, que tampoc m'han enxufat, vaig fer una obra amb el meu tiet, i deia, Sílvia, contracta'm, perquè m'encanta com treballa. Enxufa'm. Perquè tots, al final, volem conservar els certs... Però sí, és una merda que la cultura només ho facin les persones de certs privilegis, perquè llavors... per molt interès i molta connexió amb la realitat, el que puguem fer.
Tu abans deies, en algun moment has dit com... Jo sí que he rebut alguna herència, has parlat com una mica així. En tot cas, sigui la que sigui, tu sí que estaries disposat a renunciar a l'herència familiar a canvi d'un món menys desigual, que és el que els hi qüestionaves, els hi preguntaves a ells.
Sí, clar, quan tens menys, doncs entenc que és més fàcil, però sí. O sigui, a part, jo, doncs sí, la meva família, certes coses d'aquestes, però... realment, el meu pare ha sigut professor mitja jornada i la meva mare professora de primària. Vull dir que he estat una família que hem anat tirant, però de menjar Sempre ens hem gastat diners en menjar a casa, menjar bé, però poca cosa més.
Això sí, aquest caprici, vull, no ens el traieu. Que...
Vull matisar una cosa, que sí. És que amb aquest wording jo també renunciaria per l'herència, eh? Vull dir, renunciar per l'herència per un món més just, ja em sembla bé. Jo el que dic és que la millor forma d'aconseguir un món més just, realista, és a dir, sense aquesta elucubració filosòfica que no s'ha donat mai de... un estat perfecte que faci un estat o l'organisme que tu plantejaves abans, que faci una distribució excel·lentíssima dels recursos. Clar, si això existís, clar, sí.
Evidentment, és que jo crec que estem molt lluny, clar, però es poden anar fent passos cap allà.
No ho sé, no sóc filòsof, però jo m'aventuraria a dir que tota l'evidència que tenim fins a dia d'avui ens diu que no.
Hi ha un tema que voldria posar aquí també sobre la taula, que és que jo crec que hi ha alguns punts en els que sí que esteu tots d'acord, i és que fins i tot estic segura que una persona que no tingui molts diners, que tingui pocs calés, diguem... els hi pot semblar que és just, no? Que no es pot negar el fruit de la feina d'algú. No? Vull dir que l'herència té una part lògica. I esteu d'acord en això? Per vosaltres, l'herència té alguna part lògica, sobretot els que hi esteu més en contra?
Una part lògica, sí, però no ens posarem molt d'acord en quina, si aquesta lògica és justa o no.
Uh-huh.
És lògic que tu vulguis deixar als teus fills el capital que has acumulat en vida? Sí. És just això perquè els teus fills no han fet absolutament res per mereixer-lo? No, no és just. No és just, perquè al final que defensem aquest cantó de la taula és que cadascú ha de tenir allò que es guanyi amb el seu propi treball. I tu no has fet absolutament res perquè el teu pare et transmeti el seu patrimoni.
Clar.
No hi ha mèrit aquí. L'únic mèrit és néixer a la família correcta. Però és que néixer a la família correcta no és un sistema per redistribuir la riquesa de forma justa.
Sí, d'acord. No per néixer on has nascut et mereixes una herència.
Clar,
o sigui... Te la mereixes? Perdona, sí, sí, acabo. Perquè qui l'ha construïda considera que te l'has merescuda. És que un problema que hi ha ara, i és una mesura liberticida que hi ha ara, és que l'Estat és qui et diu, escolta, una part de l'herència va pel teu fill. Però jo el que defenso és una herència de lliure disposició en respecte al projecte de la persona que com és del capital.
Però la pregunta al final és senzilla, és quin mèrit has fet tu perquè algú, per obligació de l'Estat, o per lliure voluntat, et transmeti el seu patrimoni. Quin mèrit has fet tu perquè el teu pare decideixi que tu et mereixes, encara que ho faci lliure i voluntàriament? Quin mèrit has fet tu?
Suposo que aquest teu fill que t'estima molt, però llavors ens hem de preguntar, les herències són amor o preservació de classe?
És que jo crec que seguim amb detalls anecdòtics, però crec que no està en qüestió de si com es transmet l'herència, si per mèrits o per no, perquè dius, tothom és digne de viure, és igual si té mèrits o no. Aquest desequilibri que va la patant, llavors, o trobem una manera o és, bueno, pues, mentre s'enfonsa el Titanic vaig intentar tenir la meva copa de cava.
Jo voldria saber si per tu hi ha límits també en aquest liberalisme, o sigui, en quin moment aquest sistema també acaba fent fallida, perquè és cert que no és perfecte i, a més, diguem-ne que sí que ens trobem en una situació de desigualtat creixent, de molta precarietat, de violència, la gent no està bé. Per tu quin és el límit? Quan deixa de ser no perfecte però passable?
Perquè en principi el liberalisme... És que jo no concebo l'economia com un joc de suma zero. És que jo no crec que jo per guanyar una cosa un altre necessàriament estigui perdent. Jo crec que el liberalisme d'alguna forma promou que el pastís cada cop sigui més gran. On estan els límits? Home, si algú ha aconseguit acumular una riquesa brutal i hi ha gent que està morint-se de gana, segurament, bueno, segurament no, opino jo, ha d'haver una certa xarxa, molt a favor de l'estat del benestar. El que passa és que quan entrem en aquesta aigua comença a haver-hi, no, aquest terreny de dir, bueno, quin punt és solidaritat, quin punt és tonteria.
És que si mirem les dades entre el 2011 i el 2023, a l'estat espanyol, el patrimoni del 10% més ric s'ha duplicat. Per tant, bueno, això de que és el aquest... sistema, parlem-ne.
Ell deia que el pastís es repartia per tothom.
Però és que jo no, sí, és que jo no defensaré que és perfecte. És que, clar...
que històricament no hi ha hagut altres models. Sí que n'hi ha hagut d'altres models. Vull dir, a veure, l'Unió Soviètica fa un país falta i el transforma en primera potència mundial. Això...
A costa de què?
Clar, però
ha existit.
És que igual...
De la gent, també.
Ha existit.
Igual, Pau...
A costa de què funciona el capitalisme.
Igual, Pau...
Sí, sí. Que no es fan rics els empresaris a costa de la plusvalua dels treballadors? O sigui, el que no s'hi val...
No, però és un moment... vivim un moment on la societat ha sigut més rica que mai a tots els nivells.
I quantes hores s'ha reduït la jornada laboral des de 1919?
No sé, digue-m'ho tu.
Però és que igual, Pau, aquest...
O sigui, multipliquem la productivitat i no reduïm les hores de treball. Per tant, això genera una riquesa a través de la plusvàlua que se la queda algú i es transmet a través de l'herència. Si realment volem redistribuir aquesta riquesa, el que hem de fer és abolir el dret de l'herència. Tant en un sentit literal com a través d'uns impostos molt forts i d'un estat social que permeti redistribuir aquesta riquesa.
No, anava a dir que tu podries reduir les hores que treballes si volguessis viure com es vivia el 1919. Clar, el que passa és que cada cop volem viure millor, tu també.
Mira, anem a parlar d'això de viure millor o no viure millor, perquè el que és un problema que està sobre la taula avui dia i el que es comenta, diguem-ne, qualsevol grup d'amics anant a fer una cervesa, parlant a casa teva abans d'anar a sopar, és el tema de l'habitatge i el tema dels pisos. Doncs hi ha molta gent que quan defineix un escenari futur, doncs ja es preveu que el que marcarà i el que dividirà, diguem-ne, la societat en un futur és qui tindrà pisos i qui no, qui serà propietari i qui no, per tant, qui no caldrà que es preocupi per pagar un lloguer i qui no, tenint la situació tal com està la situació amb la crisi de l'habitatge. D'això, què en penseu? Hi esteu d'acord?
El 55% dels catalans no heredarà cap habitatge. El 4% dels catalans heredarà dos o més habitatges. Per tant, el que acabarà passant amb l'habitatge és el mateix problema que portem explicant tot el programa parlant de l'herència, que és que hi haurà un grup molt reduït que concentrarà moltíssims habitatges en propietat, que els posarà a llogar, es convertirà en rendista i no caldrà que treballi més a la seva vida. I la resta haurem de seguir treballant per poder guanyar un salari que ens permeti pagar un lloguer a aquesta gent i seguir-los enriquint encara més. I el capital se seguirà concentrant i la democràcia es veurà amenaçada.
Els que tinguin pisos acumularan més pisos i els...
I a més, vull dir que això és una cosa que ja ha passat sempre, però jo tinc la sensació que seguiu tenint un discurs que potser fa uns anys funcionava, perquè fa uns anys pues, que hi hagués aquestes diferències, pues, mira, era el mateix de sempre, però estem arribant a un punt que jo crec que estem en un punt bastant de no retorn, tant a nivell de les tensions polítiques que ja està havent, com de clima, com de recursos, com s'està gestionant el tema digital. Llavors, crec que ja no ens val, crec que és com un càncer que vol anar creixent, i el càncer vol anar creixent i el cos ho aguanta fins a un punt, però estem al punt que el cos comença a no aguantar-ho. Llavors, també és legítim, però jo preferiria que diguessin les persones amb tants privilegis de dir, mira, doncs no, a la merda, jo vull tenir privilegis fins que patem. Pues potser seria més franc.
Jo crec que és molt delicat, que hem de trobar una fórmula que no hem trobat encara perquè això funcioni. I una altra és que personalment penso que l'habitatge és un dret humà i que tothom ha de poder tindre habitatge. Llavors, hauríem d'avançar com a societat que protegi els drets humans. I aquí no hi som encara del tot, no.
I això, tu com ho faries? És a dir, tu estàs en contra de fer negoci amb l'habitatge.
No tinc la resposta, no tinc la solució, però tinc el problema.
Creieu que la gent que té diners hauria de garantir, no? Hauria d'invertir en un bé comú, tenir una responsabilitat social, tenir una responsabilitat cultural, o creieu que això tampoc cal que sigui així?
Jo crec que idealment ho hauria de fer, però no ho traslladaria com una obligació.
Vale. Tu ho faries?
Jo ho faria.
Com que no és una obligació.
No, clar, no, depenent. És que dependria una mica... possiblement, si jo veiés un projecte amb un tipus de retorn social que a mi em convencés, sí. Sí, ho veuríem.
Jo crec que, més que una obligació, és que és detrimental pel teu propi futur. És a dir, si nosaltres no... si tothom no reinverteix en la societat, se't gira en contra després en el llarg plaç. Igual, si no invertim en el medi ambient, tenim les conseqüències que estem tenint ara de canvi climàtic. Vull dir, formem part d'un ecosistema i d'un món i si no som generosos i cuidem el nostre entorn, no ens cuidarem nosaltres.
Per tant, sí.
Sí.
Vosaltres què en penseu?
Jo crec que és una mica un parche. No sé, que molt ben gestionat algú, però no deixa de ser l'europeu postcolonialista que ha expoliat països i després, pues...
Agafa de la consciència, vols dir.
Un negret de l'Àfrica pobret que anem a ajudar-lo. Sí, trobo que és un parche bastant, una mica pervers.
És que estic en contra de la idea de la caritat. Estic a favor de la solidaritat i estic a favor d'un estat social fort. Per tant, jo el que penso que s'ha de fer aquí és que hi hagi un sistema impositiu fort, més fort, del que hi ha ara, per assegurar que l'Estat pot posar els recursos necessaris per desenvolupar aquest tipus de projectes que construeixen comunitat i que ens asseguren aquest retorn social. Vull dir, qui s'ha d'assegurar que hi hagi ateneus, que hi hagi teatres, que la cultura té els recursos necessaris, en la meva opinió, ha de ser l'Estat. Que, a més, algú per bona voluntat ho vol fer, em sembla fantàstic. No tinc cap, absolutament més de problema. Però si esperem que per caritat i per bona voluntat les persones que acumulen els recursos financin activitats que, moltes vegades per la seva naturalesa, no tenen un component productiu que permeti un retorn econòmic, no passarà. I ho estem veient. No passa. Per tant, aquí el que hem de fer és tenir un Estat fort que ens asseguri que tot això és possible.
Doncs moltes gràcies, recollides totes les idees. Gràcies per aquesta tertúlia. Evidentment, com sempre, la Turra no em resol el tema ni em resol el món, però n'hem pogut parlar tranquil·lament. Moltes gràcies, ha sigut un plaer i ara seguim a la Tabarra.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria por tu. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Estimades, haig de dir-vos que estic oficialment nerviosa. Avui tenim el sopar a la Tabarra. Una persona que em fa molta il·lusió que vingui, perquè a banda de ser un dels actors més icònics de Catalunya, ara em dirà no, però per mi sí, perquè a més, moltes sabeu que el meu gènere és la telenovela, no hi ha cap dubte. I d'altra banda, també perquè és una de les veus més reconeixibles d'aquest país, Eduard Farelo, benvingut.
Moltes gràcies.
Em fa molta il·lusió que estiguis aquí.
A mi em fa feliç ser-hi.
Ara que et deia això del doblatge, no sé si això són fake news o què, però hem estat buscant i a mi se m'ha dit... No, ha fet la veu del Voldemort de Harry Potter?
En català, sí.
El Gollum del Senyor dels Anells,
sí.
I el Ruc de l'Errec.
També,
sí. Són tres personatges molt importants de la meva vida.
De veritat.
I molt diferents entre ells.
Ara, jo, la veritat és que el doblatge el tinc una mica apartat.
El tens per qüestions... apartat.
Però sí que és veritat que durant la temporada va formar part del meu dia a dia. I és una part de l'ofici en la que he gaudit molt i tinc la sensació d'haver après molt, també, veient treballar altres actors, saps?
Clar, jo aquí t'he presentat com a actor de doblatge de veus més reconeixibles i actor icònic també de Catalunya, i també t'hagués pogut dir i pare de mitja indústria catalana
sí.
Perquè ets el tercer Farelo que passa per aquest sopar. Perquè hi hem passat la Irma, la Greta, i ara tu.
I ara jo. Fa poc vaig veure que hi havia un actor que aquest any està nominat a l'Òscar per aquesta pel·li meravellosa. No em sortirà el titular, però ell parlava que ell era un nepopare. Pues,
et sents nepopare?
Una mica sí, m'estic convertint en això. A vegades tinc la sensació que arribo als puestos ara per ser el pare de qui soc.
Per ser el pare de qui...
Sí, però bueno, però vull dir que jo ho porto amb certa felicitat.
Amb orgull.
Sí, ostres, sí, perquè veig que en el cas d'elles tres s'estan llaure la carrera elles soles i ho fan i es defensen molt bé i, hòstia, tens la sensació de que, bueno, de que estan molt ben amoblades de cap i això, hòstia, és un...
No que s'ha fet alguna cosa bé.
No sé, no em poso el mèrit, no, però hòstia, em fa feliç veure les que estan tranquil·les i fent allò que els agrada.
Estàs a punt d'estrenar Perfectes Desconeguts, que es farà i es representarà al Teatre Poliorama, i comença el 13 de març i es podrà veure fins a l'abril, que és aquesta mítica peça, diguem-ne, perquè s'ha fet diverses vegades en teatre, en cinema, de matrimonis, no?, que tenen un sopar, fan un soparet així de matrimonis, i a algú se li acudeix la genial idea...
Fantàstica
idea, fantàstica pels espectadors, no pels que la viuen, de plantejar un joc, que és que s'ha de llegir... s'ha d'agafar el telèfon mòbil i llegir les últimes trucades o els últims missatges.
Tot el que arriba durant aquell sopar es fa públic.
Es fa públic.
És igual que sigui un missatge, un comentari d'Instagram, el que sigui, una trucada... I...
Tu faries aquest joc?
Jo ni vol, perquè quin sentit té això.
Agafes la porta i te'n
vas. No, gràcies, al contrari, vaja, no entenc quin sentit té això, no.
Tot i això, les relacions, l'amor, són converses habituals, estiguis en l'edat que estiguis i en la generació que estiguis. Vull dir que aquesta trobada d'amics i de matrimonis fent un sopar i acabar parlant de la vida, de les relacions i acabar aquest joc és algo que potser no s'acaba el joc, però que, bueno, és possible que passi, no?
Sí.
En el moment en què tu estàs ara, quan et trobes en un sopar amb amics de tota la vida i parles pues, de la vida, de l'amor, quines són les preocupacions més habituals? Què és com el tema que sempre està al mig de la taula?
Bé, ja et dic, jo que a la meva edat ara ja comencem. O sigui, és que és bastant terrible, perquè et comences a adonar de l'edat que tens quan les converses amb col·legues amb els que fa temps que no et veus i tal, de sobte coincideixes en un sopar, comencen a ser aquí en últim metge serat.
Ai, no!
T'ho juro, és terrible, és bastant dramàtic, eh? I després això, el que dèiem de la pista d'aterratge, no? De com es planteja, no?, aquesta última etapa. És veritat que, hòstia, els 50 gairebé són els nous 40 d'abans, però no deixa de ser una etapa final ja, sobretot en el que respecta al món laboral i això. I llavors és un tema que tu veus que preocupa.
Deixen de ser mal de cap, les relacions amoroses, mal de cap, o de portar, o de que generin neguit, perquè clar...
No, jo crec que mai, eh?
Mai,
em sap greu, però no. Jo crec crec que en cada moment vital no passes per situacions diferents. Uh-huh. I sí que és veritat que als 50, hòstia, també hi ha molta crisi, hi ha molta crisi de parella, perquè un es replanteja que això, no? És, moltes vegades un aprofita aquests moments de peronco per dir, bueno, on estic a la meva vida, cap on vull anar, no? Uh-huh. I com afronto aquesta última etapa.
Tot i això, mira, quan l'Irma va venir aquí un episodi on parlàvem de relacions amoroses, poliamor, amor romàntic, i ella va tenir un moment molt bonic on parlava de la seva manera d'entendre l'amor i d'entendre les relacions, i deia que això anava naturalment lligat amb el que havia viscut a casa. Parlava mm-hmm. com del seu referent principal des de l'admiració, que sou tu i la seva mare. I l'Alba, la Batial, també ha parlat moltes vegades com d'aquest gran referent que tenen a casa.
Imagina't.
A tu això com et fa sentir?
No, sincerament. Jo i la seva mare, la mare tant de l'Alba, de l'Irma, de tots els meus fills, mm-hmm. ens vam fer un propòsit. I és que no estaríem ni un dia junts sense voler-ho estar, realment. I això ens ho vam dir de molt joves. Ja vam començar molt joves, i així és com hem encarat la nostra relació sempre. Llavors jo i estic convençut que si un dia s'ha d'acabar, s'acabarà, però acabarà bé perquè els dos hem tingut aquesta consciència. I, hòstia, sí que ha sigut un viatge que hem fet junts fins ara i l'hem fet molt a gust, i jo crec que ens hem acompanyat molt bé l'un a l'altre, saps? Mm. I que cadascú té el seu espai de vida i el seu espai vital, però que com a parella hem sabut fer-ho prou bé com per estar junts més de 30 anys. Llavors, jo penso que porti on ens porti la vida, jo crec que és que podem parlar d'un èxit en aquest sentit, no?
I sabries dir-me quina és la clau, el secret, perquè, mira, per aquí hem passat l'Emma Vilarassau, la sí. Clara Segura, i hem acabat parlant també de relacions en algun moment de l'entrevista, i totes elles ens han donat com algun consell pels quals elles creien que una relació se sostenia en el temps, perquè totes dues tenien una relació també molt llarga del teu sí. estil. Jo entenc que és molt difícil resumir-ho en una cosa, però per tu, quina ha sigut la
jo,
clau?
Jo, una cosa que més no és cap idea meva, vull dir que no la fa la que és per ella, és per la meva parella, que és que no ens hem anat mai a dormir, i no perquè jo no volgués, sense arreglar una discussió. I això, els tios, que som, necessitem més d'un espai personal i de callar i de fer silencis, a mi se m'ha obligat a dir, no, hòstia, ho sento, és igual, demà et lleves a les 6 del matí, i ara són les 2:30, però fins que no resolem això aquí no dorm ningú. Uh-huh. I jo crec que això ens ha salvat d'alguna crisi una mica més greu.
M'agrada perquè, a més, és un consell pràctic, també. Vull dir que
no estic parlant de grans alegories.
És un consell pràctic.
No, després, evidentment, el respecte mutu, uh-huh. totes aquestes coses, no? I el saber respectar l'espai de l'altre, i això trobo que és molt important, també. Uh-huh. I trobar un camí personal dintre de la relació de parella, no? Que cadascú tingui una miqueta el seu espai, i sobretot el que penso que és fonamental també és que dintre de l'escala de valors les coses tinguin la mateixa importància per tots dos, no? Uh-huh. És molt difícil compartir un trajecte llarg de vida amb algú que amb el que hi ha desacords, amb coses molt fonamentals, no? Uh-huh. Ara, si la visió de la vida, no, i del que ens ha de moure és similar, doncs jo uh-huh. crec que també hi ha una part d'esforç, hi ha d'haver una part d'esforç personal, perquè això aguanti, si no...
Uh-huh. I de treball i de feina.
Sí,
i de treball
sí,
i de
total,
feina.
Sí.
Els teus fills que tenen aquesta consideració per la vostra relació, m'imagino que segur que et demanen consells sobre l'amor, o ai, ara estic així, o ai, ara estic així.
Bueno, la veritat és que ho parlem bastant obertament a casa.
Obertament.
Sí. També és veritat que jo entenc ells, no? Ara es parla molt de relacions líquides i aquesta cosa,
sí.
però
sí,
i és veritat
clar.
Que, clar, ells enfoquen o encaren les relacions de parella allà des d'un altre punt de vista. I a vegades també els has de dir, escolta'm, no ens enganxeu, no ens agafeu nosaltres el referent, i menys en la situació en la que esteu vivint ara. No?
Perquè també pot ser una expectativa i una pressió arribar a sobre un model que avui en dia és difícil.
I per què?
I per què?
I la qüestió és per què, diguéssim. Per què ha d'aguantar una relació de parella si no et ve de gust? Bé, abans sí que hi havia aquest estigma, no? Vull dir que fins als anys 70 el divorci estava prohibit a Espanya, no?
Uh-huh.
Llavors, però no estem en aquesta situació, llavors està de conya trobar un company de viatge, però si et ve de gust estar al costat, si no, doncs escolta...
Et puc preguntar com us veu conèixer amb la teva parella?
Doncs ens vam conèixer perquè la seva germana, que treballava amb mi en un equip de producció de doblatge, que jo no feia ni d'actor en aquell moment, estava fent d'ajudant de producció.
Sí, del món del doblatge, sobretot.
Sí, allà. Sí. Va insistir molt, em va dir, hòstia, has de conèixer la meva germana perquè estic convençut que us cobreu molt bé i tal. I sí, em va ensenyar un parell de fotos, i jo vaig saber que era la tia més guapa del món, i vaig dir, hòstia, no, he de conèixer la teva germana, seguríssim. I llavors d'aquí ja va sortir un sopar, i d'aquell sopar... Doncs,
ostres, o sigui, ja una està. Celestina, realment.
Sí, realment, la meva cunyada, sí, va ser ella.
I vas dir, sí, és ella,
sí,
a una primera vista.
A la foto vaig pensar, hòstia, sí, però...
Ai, a la foto!
No, t'ho juro que sí, la vaig trobar guapíssima, sí.
Ostres,
sí. I després ens vam entendre molt bé, i mira, fins avui.
I sempre heu pensat de tenir una família gran?
No, gens, això és res.
Això és res.
No, no,
No, ens hi vam trobar.
T'ho dic de veritat, eh? Wow. Sigut, és una cosa, no hi havia un pensament de dir, hòstia, no, tindrem molts fills, tal, no sé què. Va arribar l'Alba d'un robot estrany, va arribar la Paula d'un robot estrany.
Les dues primeres
eren així. Sí, sí, sí. Després va arribar el Bruno i els bessones ja va ser un robot. Va ser
una sorpresa de la vida.
Va ser un pavor. Sí, sí, no, perquè a més ens van cagar, eh? Perquè amb la meva feina i tot plegat pensàvem, hòstia, jo no entenc com ho farem ara per mantenir una casa, no?, amb cinc criatures. Va dir una herència que no, nosaltres no veníem d'un lloc còmode, diguéssim.
Una gran xarxa.
No, l'Eva's una família del Raval i jo soc de Nou Barris i no m'he heretat pisos ni jo què sé.
Ni masies per anar a l'estiu.
Ni masies per anar a l'estiu a l'Empordà ni res de tot això. Llavors havíem com de començar de zero i jo pensava, hòstia, i fent de tot, doncs, és autocomplejo, no?
Però bueno,
fins aquí m'he arribat.
I si ara, vist en distància, si ara fóssiu joves,
sí,
creus que faríeu alguna cosa diferent?
Hosti, sí, tant. Sí, jo crec que sí. Sí, perquè jo tinc una persona, una tia de molt caràcter i de bandera al costat, i que ella anà trobant els seus espais molt, molt a pesar dels temps que li han tocat viure, no? I sí que és veritat que jo he intentat ser un pare absolutament present i absolutament compromès amb el dia a dia de la família. No parlo de l'estructura familiar, d'omplir la nevera i de les reunions dels profes.
De l'AMPA.
Sí, de l'AMPA, exacte. O sigui, coses que també deixes enrere i penses, hòstia, que vida, deixar les reunions de l'AMPA. Però jo crec que, en tot cas, l'equilibri entre els dos l'hauríem plantejat d'una altra manera. L'Eva, la meva parella, va haver de deixar part de la seva carrera professional per poder encarar una qüestió familiar en un moment en què jo tenia moltíssima feina, no? I ara, probablement, si ens enganxés ara amb aquesta generació, diríem...
Okay, els dos sacrificaríem.
Exacte, està molt bé, puta, està de puta mare que t'hagin ofert això i que t'hagin d'anar a Madrid a rodar, però la meva feina és igual d'important.
Mm-hmm. Tot i que ara és mama gera, que m'agrada dir a mi.
Ara és mama gera, exacte. Sí.
És, o sigui,
jo crec que ara hem de...
Ser la jefa.
Ah, és la jefa. Màxima. Ara jo crec que hem d'anar com al revés, no? Jo he d'anar com deixant espai aquella... elabori tot això que li ha quedat allà i jo estava una mica més per les coses.
És que mama Ger és increïble.
La mama Ger, sí, sí.
És la mama Ger màxima.
Sí, sí. Ho fa molt bé. Jo trobo que els dona molta tranquil·litat a les meves filles. És molt important tenir algú de confiança a prop i que et parli també i que et pugui dir les coses amb franquesa, perquè de vegades en aquest món és molt complex mantenir una perspectiva, no?, i tocar de peus a terra. Tot, això ja sé que ho diu tothom, però hòstia, jo els he insistit molt en això, perquè és que és molt fàcil perdre el cap, és facilíssim.
A tu et feia por que perdessin el cap.
Bueno, és que he vist molta gent perdre el cap al meu voltant.
Clar.
Molta gent. Llavors, jo aquesta era una insistència meva. Aquesta i després que entenguin que les coses pugen i baixen. Està clar.
I s'ha de saber estar dalt i a baix.
I tant. I que arribarà un moment que la seva carrera agafarà i farà una davallada, no? I això no vol dir que tinguis menys valua, que sigui menys important el que fas...
I a tu et fa sentir més segur que l'Eva estigui ara a prop seu, també.
Sí, absolutament. Sí, jo crec que sí. A mi, i sobretot a elles, que jo les veig que estan tranquil·les perquè saben que hi ha algú en el seu equip que prioritza el seu benestar, que això és el més important.
Més que una mare no el prioritzarà ningú, realment. Ja no hi haurà ningú que negoci millor per tu.
Bueno, és igual, fantàstic. Aquest bolo ha de caure perquè qui sigui no està en condicions de fer-ho. I si ho ha de fer, ho fa, i ja està.
Malgrat el que em deies de l'etapa en la que veu començar l'Eva i tu, i com veu crear aquesta família amb aquestes desigualtats de gènere que formaven part, doncs, de la societat,
sí,
i la travessaven completament, he llegit, ho he escoltat, que tu deies que, de totes maneres, tu no tenies una masculinitat convencional o potser com la que representes el paper de com si fos ahir.
No, no ho sé. Jo em considero un tio molt obert emocionalment i sóc molt intens en aquest sentit. I llavors jo això... té una part positiva i una negativa, eh? Jo això ho he transmès molt als meus fills, no? I aquesta cosa emocional és... Jo sóc molt... I sóc molt tocón, i sóc molt de parlar les coses, i de veure que... I d'importar-me el benestar emocional de la gent que tinc al voltant, no? I això... jo crec que en part els ajuda. També és una llosa, eh?
Perquè ara deies, és una part negativa.
Bueno, no, perquè en algun moment m'han dit papa, baixa la intensitat, prou.
Els teus fills a tu.
O en una determinada edat, en una determinada edat aberta de dir papa, ara ja no toca. I tu dic, ah, hòstia, clar.
Ara ets de ser un pare gran, també.
Exacte, no, aquí comença la meva intimitat, potser d'això no cal. I d'altres vegades també ha sigut al revés. Jo, en alguna ocasió, en algun dels meus fills o filla, els he hagut de dir, ja està, tampoc em calen més detalls. Ja he entès el problema. Conflicte l'he entès.
Ens portem bé, però sobretot sóc el teu pare.
Exacte, sí. Exacte.
Bueno, s'han d'anar trobant i modulant aquesta conversa entre els teus fills.
Però jo, en aquest sentit, estic molt content. I després també tinc la sensació d'haver après... O sigui, jo... Sembla una patutxada, però ho dic de debò. Jo tinc la sensació d'haver après més dels meus fills que jo els he ensenyat coses.
Ah, sí?
Sí, generacionalment, moltes coses, molts plantejaments, no? A casa som de grans... allò, les sobretaules s'allarguen,
no? Uh-huh.
Ens agrada xerrar. Ens agrada xerrar i som molt, parlem molt alt tots i... Saps?
La família italiana.
Sí, una mica. I amb molta vehemència i això. I, però llavors, jo, sobretot, hosti, trobo que hi ha moltes coses en el punt de vista de com veus les relacions, les parelles, el món, tal. Hòstia, de sobte els teus fills et fan veure les coses d'una altra manera, no?
Amb quina... Per exemple, diguem alguna cosa que creguis que t'han ensenyat.
I tota la qüestió de gènere, no? I sobretot això de la sexualitat i tal. Crec que ells ho han viscut amb una llibertat i des d'un lloc molt més sa i molt més honest que no la nostra generació, no?
Abans t'ho deia que ets el tercer farelo que passa per aquí.
Sí.
La Irma va venir en una tertúlia, ella ha fet els dos rols, va venir en una tertúlia que parlàvem sobre amor romàntic i poliamor i relacions, però després també vam fer aquí una entrevista molt bonica, sí, amb la Greta i l'Irma, que parlaven del seu vincle com a bessones, que va ser d'aquelles entrevistes que t'emocionen. No sé si la vas poder veure.
Sí.
La vas veure. Que mones.
Sí.
I elles parlaven molt d'aquest vincle tan especial que tenen els germans, però en concret els germans bessons, i també del fet de dedicar-se al mateix, no? Amb les coses bones i les coses dolentes, tot i que, en general, eren molt bones, perquè és veritat que elles ho tenien tot treballat i ho parlaven des d'un lloc molt bonic.
Mm.
Clar, jo em plantejo, com a pare de 5 fills, amb alguns artistes i amb exposició pública, altres que no, no ha d'haver sigut fàcil trobar l'equilibri perquè tots se sentin igual de validats, que tots tinguin el seu espai, el seu moment, el seu reconeixement, estiguin davant o estiguin darrere,
sí,
una carrera més gran, una carrera menys gran, el sopar, qui parla més, qui ocupa més espai.
És complicat, això és molt complicat. I jo trobo que a vegades no ho fem bé del tot, saps? Perquè de sobte arriba a l'Irma amb un macroprojecte i coses que ha d'explicar i li genera moltíssima tensió. I amb l'Alba ja, pues, ni te cuento, no? Però jo crec que ells, en el fons, saben. Sí que és veritat que també són molt respectuosos i de vegades sí que no han gosat dir un segon, per favor, podem parlar del, jo què sé, del que sigui, del partit de futbol de la tarda, una estona, mm-hmm, que està parlant ara de la indústria discogràfica, que és un cunyàs. A vegades no ens n'adonem. Però no és fàcil, eh? No és fàcil fer-los entendre això, que tots són, que per mi tots són igual de vàlids i que al final, ja et dic, jo, tornem a l'herència del llegat, no? Jo... Hòstia, a mi m'és igual el que es dediquin, ni l'èxit que tenen, és que no... És més, a vegades penso si aquest tema de l'èxit no és una rèmora, és una càrrega, és un pes, perquè des de fora és meravellós i està molt bé. Però, hòstia, petar-ho tan aviat és artocomplex.
No es condiciona moltíssim.
És una cosa molt condicionant i és molt complexa de portar i és difícil mantenir-te durant molt de temps en una carrera. No? Jo a vegades els dic de broma, dic, hòstia, tant de bo fóssiu tots farmacèutics, no? Saps?
T'has arribat a sentir una mica, no culpable, perquè no ho és, però sí responsable de dir, clar, com que jo sóc actor i
he sigut artista... No, zero, de veritat, perquè jo he sigut, o sigui, en aquest sentit, això no ho he explicat mai, però quan l'Alba tenia 7 o 8 anys, Es va fer aquí a Barcelona, bueno, es muntava a Madrid, però després venia aquí a Barcelona un musical que es diu Annie.
Sí, m'encanta, vale. El musical d'Annie.
Bueno, doncs, vale, ok. I l'Alba tenia, no sé, 7-8 anys. I no sé per què, no sé on érem, però l'Alba era per allà, cantant i fent el tonto, a l'edat que li tocava. I el productor executiu d'això la va veure. I va estar insistint durant...
Ah, sí?
T'ho juro, va estar insistint durant dies perquè l'Alba es muntés allò, que anés a fer una prova i tal. No sé,
perquè fes un càsting.
Sí, vaig dir, ni boig. O sigui, ni boig. La quantitat de vegades que m'han demanat, això, quan jo estava fent doblatge, de dir, ostres, es necessiten unes nenes per no sé què. M'he negat sempre. L'Alba feia ballet també quan era petita. Vam tenir una discussió amb una professora perquè jo pensava que l'estaven ofegant massa, que estaven donant importància.
Mm.
I la professora aquella em va arribar a dir que jo estava tallant...
Les ales
a la filla. Li estava negant l'oportunitat de ser un artista de primer nivell.
Ostres.
Sí, sí, sí. És que no, sí, de veritat. Res més lluny, jo he volgut que els meus fills fossin fills. Mm-hmm. I després ha resultat que tota aquesta cosa... Jo, o sigui, just al contrari, si jo arribo a posar-m'hi de dir, hosti, dediqueu-vos a això, tal, no sé què, probablement no...
No s'haguessin dedicat a això.
I la primera vegada que l'Alba estava fent el primer vídeo que va penjar, que era una versió d'una cançó de la Rihanna...
El de Pai Pai.
Sí, jo recordo que estava estudiant a casa, en una funció de teatre, i ella tenia uns exàmens del primer trimestre de la universitat. I va venir un noi a dir, no, papa, venim a gravar un vídeo. I jo recordo dir, Alba, vine un segon, sisplau.
I dir, tens exàmens.
Per favor, o sigui, et pots entrar, tia, saps? Aquesta universitat val una pasta i ho estem fent perquè, hòstia, ens ho has demanat tu, centra't.
Que estudiava.
Disseny de moda.
No disseny de moda.
Sí. Dic, ara has de gravar un vídeo avui?
Saps? Un sí. Molt bon vídeo, t'haig de dir, Eduard.
Una gran cagada. Sort que no em va fer cas. Saps
què vull dir? Aquesta història.
No s'ha de fer cas als pares, diguéssim.
A vegades sí, però a vegades una s'ha de deixar portar. I aquest equilibri difícil de portar, com el fas a efectes pràctics, en plan, bueno, pues després igual vas i fas una abraçada a un altre fill, envies un missatge, no vas a tots els bolos, o no pots anar a tots els bolos, te les gires, i a dies que dones més espai.
No, jo crec que amb el canvi, jo tinc sempre la sensació de que, pobra, i ara les altres diuen, però ja hi som, però jo és veritat que són quatre noies i un noi. Uh-huh. Jo crec que el noi sempre, hòstia, al final ha sigut una casa amb quatre ties que tenen molt poderío les quatre, saps? Tenen el discurs molt clar.
I ell al mig, a més, és
el bocata, mig, saps? Vull dir que fer-se adult allà al mig és complex, i més en la generació masculina a dia d'avui, no? Que han hagut de començar a renunciar a certs privilegis i diuen, no, és que el teu pare, el teu tiet, el teu avi, el teu besavi, el teu tatarabi els van tenir, però tu et toca tu ara renunciar a tot això, exacte, no? De construir-se. Llavors, jo sempre tinc la sensació i tal. Però, bueno, jo, la veritat és que jo, després, intento tenir un contacte personal amb cadascun d'ells. Mm. Això sí que ho hem intentat tant sa mare com jo, no? Mm. A vegades amb més o... més, de manera més encertada o menys, però jo crec que tenim un bon vincle amb tots ells.
I com a homes, amb el fill, heu fet una relació especial diferent a la que tu tenies amb el teu pare?
Home, sí, sí. Jo crec que jo no he volgut repetir el patró del meu pare i potser a vegades m'he passat, també. Mm. El meu fill també alguna vegada m'ho ha dit, papa, vale, prou, baixa el sentimentalisme, porfa. Perquè és veritat, jo el meu pare...
Una mica unga.
Sí, una mica, sí.
Porta'm a
futbol. Que jo no he mirat, jo no he mirat un partit de futbol en la meva vida. Clar, és que sóc una mica...
Sí que ets un pare una mica diferent.
Una mica raro, no? Llavors, clar, també és difícil, això, eh? Llavors, jo, com tenia la imatge del meu pare, era un tio que ens estimava moltíssim, però que no mostrava massa, saps? Era una cosa...
Un pare
típica de generació. Si podia ser el senyor...
Homes embossats, m'agrada dir a mi.
Homes embossats, eh? Sí. És veritat, sí. El meu pare era un home embossat, saps? Que el veies superdut, no sé què, però després, en canvi, jo què sé, passava qualsevol cosa familiar, no? És igual que fos una boda, un funeral, tal. I... La primera persona que el veies era així, retenint-se la llàgrima, era ella amb una... O sigui, compungit, vermell. Mm. I jo vaig voler ser com una mica el contrari. Vaig dir, hosti, no, jo... No vull això, jo vull fer-ho diferent. I llavors jo crec que al final, per l'altra banda, et ve de dir, bueno, escolti...
Ara serà fred, clar.
Baixa un poquit el nivell, no?
I en aquest pis de Nou Barris, que dius de 70 metres quadrats, si, recordes la típica cançó que sonava a casa teva i que et feia feliç quan eres petit? En plan,
sí.
Quina cançó?
Hosti, jo recordo... Bueno, clar, és que estem parlant d'una època, eh? Però recordo molt que sonés Serrat, moltíssim. Mm. Recordo molt una cantant que es deia Cecília, que en aquella època jo crec que era ma mare que li agradava molt.
Mm. I després, a casa vostra?
A casa nostra hem sigut molt eclèctics, hosti, jo no...
De tot, eh?
Sí, hem escoltat molta música, molta i molt diferent. I al principi l'hem posat més la seva mare i jo, no? I eren més els nostres gustos personals, i a mesura que es van anar fent grans van començar a sonar coses que jo deia, hòstia...
No t'agraden, eh?
No, jo recordo recordo els primers reggaetons de Villanqui al cotxe, eh? De tenir grandíssimes discussions amb els meus fills, eh? De dir, però escolta'm una cosa, vosaltres esteu sentint la lletra d'aquesta punyetera cançó? Sí, recordo les discussions perfectament. Ah, papa, tant, no entens res, tant, no sé què.
I ara la teva filla és la Batgial.
Sí, hola. Sí, bàsicament eren discussions que tenia molt amb l'Alba quan era molt joveneta.
Tenia raó, també.
Sí, sí. Dale, don, dale, i coses d'aquesta. Jo pensava,
clar. Tu ja veies en ella que...
No, ella... Sí, ella ho feia expansivament.
Quan el reggaeton pot amb tu, Eduard, has de saber que el reggaeton et controla.
Forma part de la meva cultura. No diré que és la música que més escolto perquè no seria veritat.
Però ja l'acceptes. Sí,
sí, l'accepto i n'hi ha que m'agrada molt. Sí, sí.
De fet, quan l'Alba va començar aquí, a Catalunya, no era molt habitual veure ties fent reggaeton, en general, i menys amb la seguretat amb la que va fer l'Alba sempre, que era com, aquest és el meu projecte, i a per totes. Tu vas haver també d'esforçar-te perquè t'agradés o vas confiar sempre en la seva visió?
Jo ara... Escolto el primer disc de l'Alba, ara, vist en perspectiva, i, hòstia, és de... o sigui, primera que m'encanta i segona que ho trobo molt avançat en el seu moment i el seu temps.
Visionària absoluta.
Molt visionària. Clar, hòstia, a mi en aquell moment era difícil. Sí que musicalment hi havia moltes coses que m'agradaven, però després tot el tema d'aquesta hipersexualització i, a més, en les lletres i tal, a mi com a pare, evidentment, m'ha costat, saps? I quan va fer la seva primera presentació al Sónar, que es va presentar amb uns pantalons, que jo pensava... Però després he anat entenent que saps que era la seva tria, el seu camí, i que després hi ha una mica aquesta actitud. Jo he sigut un tio bastant dòcil a nivell professional. És a dir, soc rebel en el sentit que no m'agraden les injustícies, en les sales d'assajos i tal, no sé què, però després a l'hora de la creació, en el moment de la creació, em poso bastant... soc bastant moldejable, em deixo moldejar molt per la persona que porti la batuta, no? I, en canvi, aquest punt de rebel·lia de l'Alba i de dir, no, jo faig les coses com em dóna la gana, hòstia, per mi ha sigut una lliçó, també a nivell artístic, brutal, eh? Saps? De dir, no, les coses jo les faré com vulgui. I podeu opinar de mi el que us doni la gana. I no voleu caldo? Vinga, dues tasses.
I no ha dubtat, tampoc amb vosaltres.
No, gens. Cap d'elles, en realitat, he de dir. També, i és de les poques coses amb les que em considero que la seva mare i jo hem fet una bona feina, que és donar-los prou llibertat per decidir qui volien ser. I en aquest sentit, sí que trobo que ho hem fet bé. Altres coses ho haurem fet fatal, eh? Però aquest punt de construir-se un mateix des de la llibertat i des de no sentir-te jutjat, trobo que en aquest sentit ho hem fet de manera bastant encertada.
I l'Alba hi era així a casa de petita? És a dir, t'ha sorprès aquest caràcter? O a casa ja era com, que no, que això es fa així a la meva manera?
No, sí, era bastant heavy, clar, sí. I el caràcter i la seva personalitat i la seva manera d'expressar-se. Jo tinc vídeos personals i familiars a casa que si la gent els veiés diria... Esclar, s'entén tot.
No ha sorprès.
No. O sigui, el vincle familiar, o sigui, jo penso que, no sé, la gent que tenim al voltant, d'amics, familiars, les noies que han crescut amb ella i tal, de tant en tant tenim un grup bastant extens per WhatsApp, que de tant en tant apareix algun vídeo que dius... Clar, esclar.
Com no ho vaig veure, jo, esclar, això?
Però si tenia 5 anys i ja estàvem en aquesta tessitura.
Tu com diries i com es viu ser el pare d'una superestrella?
És que, clar, saps... A mi...
Per tu és l'Alba.
Sí, clar, per nosaltres, per tots nosaltres és l'Alba. I a mi l'únic que em preocupa és això. O sigui, l'únic que em preocupa no són ni els números ni tal, ni... Home, em preocupa que li funcioni molt bé el disc nou i que ella estigui contenta i tal. Però sobretot que no s'hagi desenganxat de la realitat, saps? De que pugui compartir la vida amb els altres, que no s'aïlli, perquè és molt fàcil aïllar-se amb això, que no li agafi aquesta fòbia contra la gent en general, perquè és fàcil, saps? Quan tu veus aquesta... la dimensió, a vegades, de les coses, no? De com la gent se li apropa i tal, i que de sobte hi ha 300 persones que es tiren a sobre d'un cotxe, dius, hòstia, clar, això s'ha de regular d'alguna manera. Però després això s'ha de fer factible, o sigui, això ha de poder viure una vida normal i poder anar al súper i banyar-se en una platja i acostumar-te que si et treuen malament una foto que els donin pel sac i t'ha de ser igual, i si els borratxos de les xarxes socials es posen amb tu, doncs que t'ha d'importar un rave... I aquesta és la part que més em preocupa. No? Tota la resta, no? Al final, és el que diem. La gent no s'enamora de tu, s'enamora d'allò que representes, no? I del que et fan servir a tu com un vehicle per llaurar part del seu camí, però no és el que tu ets.
I aquesta preocupació també la traspasses o la vius amb la Irma o amb la Greta? Vull dir, és el que més et preocupa del món artístic?
Sí, és que és el que més preocupa, en realitat.
Com a pare?
Sí, jo crec que sí. Sí, perquè la inestabilitat laboral, tal, tot això elles ja ho saben, vull dir que, i n'han de ser conscients, i que les coses poden anar bé o malament, no? Però aquesta cosa de no perdre el contacte amb la realitat, saps? I de que no se't pugi al cap i no convertir-te en un personatge superb o que es pensi que el teu temps val més que el dels altres o que allò que tu dius és complex. I en aquest sentit jo penso que és la feina més important que han de fer i intentar tenir sempre gent al voltant que et digui la veritat de les coses.
I et demanen consells de feina? Així com demanaven consells?
Sí, jo crec que cada vegada més. També va haver un moment que jo vaig veure de dir, ok, no necessiten de la meva persona, no, ni necessiten, i tot allò que jo digui tampoc ho ajudarà gaire. Però a mesura que es van fent adultes i que també van en la seva carrera com, no?, d'una manera més pausada i més tranquil·la, sí que de tant en tant veig que... No, evidentment no necessita la meva aprovació de res, però sí que em diuen, ostres, papa, tinc un conflicte amb això, tu com tal, no?
I t'agrada ajudar-les?
Sí, en aquest sentit sí, perquè de vegades jo crec que, hòstia, no que la meva experiència serveixi de gran cosa, però sí que hi ha coses, camins com una transitat que penses, hòstia, entenc perfectament què t'està passant, no? I jo crec que la solució podria anar per aquí, o com a mínim prova això a veure si et funciona.
Clar, vosaltres heu sigut una casa amb 5 fills, ara entenc que ja van volant al niu,
sí.
No? I que ja no sé si en queda algun a casa.
Sí, queda una, la Greta.
Queda la Greta. També hi ha alguna cosa bona, no? Sempre es parla del niu buit i els pares, que clar, que... I evidentment es perd l'alegria de la casa, el ritme frenètic i el despertar-te amb fills. Però també estàs disfrutant una mica aquesta etapa de calma.
Sí, jo crec que té molta part positiva, eh? Encara tenim la Greta nosaltres, que és un amor, és la millor companya de pis del món, diguéssim. Saps? Que et trobes a vegades el dinar calent i tota la taula. Però...
És maquíssima.
Sí, però és veritat que sí que hi ha una part de... També perquè jo els tinc molt a prop, els meus fills, eh? Clar, jo no he tingut la sensació que volessin molt lluny, tot i que, jo què sé, l'Alba a vegades la veiem un cop cada 3 mesos, no? Però sí que és veritat que hi ha un contacte molt, 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 molt constant. També és veritat que la seva mare i jo vivíem al Maresme i ara ja hem decidit traslladar-nos tots a Barna perquè estaven tots aquí i llavors és molt més fàcil quedar amb ells i dir qui pot fer un cafè a les 11 d'avui, no? I sempre coincidim... Als 7 anys també té això, que si un no pot, pot l'altre, no? I en aquest sentit, jo no tinc la sensació de niu buit, no la tinc massa. Però sí que és veritat que després tu recuperes un espai i un temps com a parella i com a persona a nivell individual, que també està bé.
Un altre enamorament, un nou enamorament.
Sí.
I ara que deies, clar, a vegades l'Alba està fora 3 mesos, clar, coincidir tots ha de ser difícil. I això què feu? Els Nadals? O us imposeu que cada 3 mesos heu de fer un dinar?
No podem imposar-ho així, però sí que és veritat que els fem molts també, hi ha molts aniversaris, moltes festes i tal, i llavors sí que sempre, o sigui, de moment els aniversaris, tot això no ho hem deixat de fer. Saps?
Intentem
llavors,
no fallar cap.
No, a veure, el cumple de no sé qui. Hem de buscar una data, m'és igual. No, jo torno de no sé on, tal, volo aquell dia i marxo al cap de 3. Doncs ha de ser aquell dia a la nit. Doncs a la nit.
Doncs a la nit es fa.
Es fa a la nit i ja està. I si un té rodatge a les 6 del matí, doncs dius, bueno, doncs és igual, ja...
Doncs ho muntem.
Sí, sí, sí.
Tu deies abans que avui hem parlat del tema de l'herència i a mi m'agradaria saber si tu penses en l'herència que deixaràs als teus fills. Si tu et planteges què els hi deixo als meus fills, quin és el meu llegat?
Mira, a nivell econòmic sempre els hem dit el mateix, que jo no sé si ho acabarem fent o no, però o sigui, tot el que tenim sa mare i jo hem anat aconseguint, a base de treballar, no m'ha agradat res nosaltres i una mica hi havia aquesta cosa de dir nois, us trobarem en la mateixa situació que nosaltres. La nostra idea és patejar-nos-ho tot d'aquí abans de morir-nos.
Increïble.
Sí, aquesta
és una jubilació mica... de perles.
No, mínim, exacte, sí, viure molt bé la jubilació. Aquesta és la filosofia, després veurem què fem, eh? Però jo, l'únic llegat que els hi deixo, o crec que els hi deixo, els hi deixem com a pares, jo els insistia... Mira, hi ha una frase d'un llibre del David Trueba que m'agrada molt. Em sembla que es diu el Río Baja Sucio, o així, no? I ell... Hi ha un dels personatges, em sembla, o si més no és la filosofia que hi ha darrere del llibre, no? Ell diu que hi ha dos tipus de persones al món, no? Que el món és un riu, i hi ha dues persones que entren en aquest riu i es dediquen a netejar-lo, i d'altres que es dediquen a embrutar-lo de manera constant i a cagar-se a dintre, no? I això, i és una frase que els he repetit als meus fills tal com te l'estic dient ara. Nosaltres hem de ser sempre els que netegen el riu, sempre.
Que maco.
És l'única cosa que els he demanat, saps? Penso, amb la resta de la vostra vida feu el que vulgueu. Ara, aquí som de l'equip dels que netegen.
Els que deixen el món millor de que l'han trobat.
Jo que sé, com a mínim no pitjor.
I a la inversa, amb quina herència i quin llegat creus que et deixen els teus fills?
Hòstia, molt d'amor, molt d'aprenentatge personal. Jo em sento molt estimat pels meus fills. I això, hòstia, això val molta pasta.
Això val molta pasta. I l'Eva?
I l'Eva, a mi, personalment? Hòstia, si us va acompanyar a viatjar... Excepcional.
Ah, i ara m'he emocionat.
Prou.
Que ja ho has dit, que no ets molt sensible.
Sí, que no m'ho feu,
això.
Jo també
estic sensible. O sigui, clar, parlant de llegat. En tot cas, moltíssimes gràcies, Eduard. Ha sigut un plaer.
Va, quin final més horrible. Va.
No, és un final preciós. És un final preciós perquè a mi em fa molta il·lusió que hagis passat també per aquí, per la torre, al pare, no? Ja saps que a més aquí també els hi tenim molt de carinyo, a les Farelo, i veure, doncs, ara entenc perquè són tan maques.
Tan maques, no?
Vull dir que aquí tenim el llegat, quasi. Moltes gràcies. Ha sigut un plaer aquesta conversa. Moltes gràcies. I a tu també, estimada. Fins la setmana que ve.